Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Si han passejat vostès pel Port de Sitges darrerament, haurem començat a veure canvis, perquè el Port de Sitges afronta, o està a punt d'afrontar, de fet ja està enmig afrontant aquesta gran remodelació de la qual en vam parlar en algun moment aquí a l'estudi, i volem continuar-ne parlant perquè, òbviament, està canviant, hi ha canvis al port, i a més perquè hi ha altres qüestions que, diguem, van molt lligades al Port de Sitges i a l'activitat nàutica, podríem dir, i també a Sitges, al turisme, en definitiva, de les quals també mirarem de parlar-ne avui. I per fer-ho, doncs, hem convidat aquí a l'estudi el director del Port de Sitges, Xavier Cullàs. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I el president executiu del Port de Sitges i president de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, Albert Bertran. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com van les obres al port? A veure, per on hem de començar? Perquè entenc que això va a bon ritme, aquestes esperades obres i ansiades obres, Xavier.
Bé, doncs sí, realment anem a un bon ritme. Hem afrontat, o sigui, el projecte l'hem dividit en tres fases,
sí.
I llavors la primera fase, que era la que estava tramitada una mica en tràmit d'urgència degut a l'estat d'algunes instal·lacions, doncs són les que ja hem començat i van a molt bon ritme, i és tot el que competa a la infraestructura marítima, és a dir, tot el que és aigua, tot el que són pantalans, molls, serveis, benzinera, tot el que està directament vinculat amb l'activitat nàutica. La segona fase serà tota la part d'urbanisme de la part de terra, excepte el poblat mariner, que és la tercera fase, igual que l'ascensor que connectarà el port amb el Mins, amb el passeig, igual que un espigonet de protecció que fem a fora.
De terminis, estem parlant de quines dates, amb quines dates treballeu, aquestes fases?
Amb la fase que estem ara, estem amb un programa de 16-18 mesos per acabar la 1. La 2 intentarem començar-la.
Tot seguit?
Avancem de la primera a la part final, perquè com que són espais molt grans, podem anar fent. I la darrera entenem que d'aquí dos anys i mig és quan hem de cometre l'última fase.
Per tant, 25-26 seria ja la darrera fase,
Sí.
Més o menys?
Sí.
Més o menys. Ja saben que després això canvia, perquè com quan un fa obres a casa, que comença, un sap quan comença, però mai sap com acaba.
De fet, l'origen, a nivell d'autorgament, hi ha un termini de 5 anys per executar-les totes.
Es respira, però hi ha canvis al port? La sensació és a dir... Entenem que ja estan en aquesta primera fase, que tot, ja s'estan canviant els pantalans, que ja es veuen, no? I que fins i tot heu fet alguns renders, no? I s'han pogut veure, els poden veure vostès al web, o si no, s'apropen i passegen. No sé si ja dins el port es respira també i d'alguna manera es nota que està en aquest procés de reforma o de gran reforma, gran remodelació.
Sí, la veritat és que sí que es nota, la gent ja ho està percebent, perquè clar, l'expectativa era alta, però és allò de dir, vinga, quan comencem, quan comencem? I un cop iniciar les obres i un cop la gent ja està podent tocar els pantalans, les torretes, que són tot d'última generació, llavors que el canvi és absolutament brutal. I a l'ENSEMS ha hagut també un canvi important en la part de terra, en la part comercial, perquè la restauració ha fet una revifada molt important, perquè Sitges és un punt molt atractiu, i hem inaugurat i acabarem d'inaugurar d'aquí dos mesos, jo diria que són 6 o 7 restaurants nous, a part dels clàssics que també s'han reformat i tal, vull dir que tindrem una capacitat, jo diria, ja ocupació quasi del 100% de locals. I això, clar, li dona
molta vida al port, no? Que d'alguna manera també forma part d'aquest lema del port, que des de fa ja molts anys, no? Que es ven com més enllà d'un port esportiu, no? On anar a fer algun tipus d'activitat nàutica, no? Com un lloc on viure una experiència, on anar a prendre alguna cosa, a sopar, a dinar, a anar a fer un passeig, no? Entenc que la filosofia de la remodelació també va en aquesta línia, Albert, i no sé si és la tendència en general en el món dels ports esportius aquí a Catalunya.
Bueno, en el món dels ports esportius la tendència és de que cada cop estiguin més integrats en el seu municipi, no? I aleshores, doncs, el que nosaltres, no d'ara, sempre ho hem intentat, però ara encara amb més força, no?, és estar absolutament vinculats al que és el nostre municipi, que és Sitges. Abans quedàvem una mica a les afores, però cada cop estem més al bell mig, i quan tinguem acabat el passeig de Valmins per tot el que és el moll de ponent del port, doncs encara la integració serà més gran. Avui en dia hi ha moltíssima gent ve pel passeig de Valmins i moltíssims sitgetans han descobert el port en aquests últims anys. Jo et diré que gràcies a la pandèmia, o sigui, si hem de donar algunes gràcies a la pandèmia, que de fet no, però sí que gràcies a la pandèmia que la gent sortia a passejar i van haver molts sitgetans que van descobrir el port i van dir, home, però si tenim un port esportiu aquí i és un port esportiu meravellós i maquíssim. I és d'aquelles coses que a vegades, no, pues, jo fa molts anys que estic en el port, no he acabat d'entendre prou bé com no es valora un dels millors ports esportius del Mediterrani en un poble com és Sitges.
Perquè hi ha hagut aquesta sensació, ha tingut Albert Bertran la sensació de que era un port més valorat des de fora, és a dir, per la gent de fora o fins i tot pel sector que pels propis sitgetans?
Per descomptat, sí, aquesta sensació l'he tingut molts anys. T'has de dir que cada cop menys, eh? O sigui, avui en dia ja Sitges s'ha donat compte del que té i, bueno, i nosaltres doncs, a nivell municipal tenim molt bona relació, ens van ajudar molt quan vam tenir la possibilitat de prorrogar la concessió i tot això és perquè realment es valora el que representa el port per Sitges. Però sí que des de fora ha estat sempre més valorat que no pas des de dins. Els meus, com tu deies abans, jo sóc president de Ports de Catalunya i vicepresident de Marines d'Espanya, no? Llavors els meus companys, quan venen aquí, sempre em diuen, home, és que, a veure, aquest port esportiu és diferent, ho té tot, no?
Entenc que el creixement territorial del municipi, no?, i poblacional, que ha fet d'alguna manera que aquesta distància, no?, que potser anys enrere algú podia sentir que era una distància llarga, no?, s'ha anat escurçant, no?, també amb aquest creixement, no?, que al final hi ha molta gent que ara està vivint a Sitges i viu a 2 minuts al port, no?, perquè sí, les cases ja també han sentit cap allà.
I tant, pensa que jo que surto molt a caminar i tal, i me'n vaig caminant des de la port fins a Terramar, al Golf i més enllà, i t'haig de dir que del port a la platja Sant Sebastià, caminant a ritme normal, o sigui, no hi ha que córrer, són 10 minuts. O sigui, 10 minuts de rellotge. Estàs en 10 minuts i en 12 minuts estàs aquí on estem ara, no? Al Baluart. Vull dir que estem al mig del poble.
Mm-hmm. Què serà o què ha estat el més difícil fins ara d'aquesta remodelació? Xavier.
A veure,
refereixes a les obres? O...
A tot.
Bueno, difícil ja va ser el poder obtindre la pròrroga. Mm-hmm. Pensem que és la primera pròrroga d'un port de més de 50 anys i per un període de més de 15 anys que s'ha otorgat. És a dir, també aquí doncs, hem sigut agosarats i hem anat a buscar. La Generalitat i les administracions han entès el missatge que volíem enviar de fer alguna cosa
potent, no?
Potent. Uh-huh. I ja que ho fem bé. I això va ser molt complicat, però finalment ens en vam sortir. I, per altra banda, tot el tema d'obra, el primer any sempre és complexa perquè has d'anar tancant projectes definitius, fases, has d'anar buscant ofertes, has d'anar fent molt els números, esmolant-los molt perquè tots són 100.000 i 100.000 i 100.000.
Hi ha molts zeros, hi ha molts zeros.
Sí, vale. I llavors aquesta és l'altra història. I una mica ara el que ens hem trobat una miqueta, una pedra a la sabata amb això, el tema famós del poblat.
El poblat mariner. Vinga, entrem al poblat mariner.
Bueno, a veure, jo crec que la gent es té que donar compte. Nosaltres realment, com bé deia el Xavier, ens hagués sortit més a compte el sortir a concurs perquè haguéssim obtingut més anys de concessió. Uh-huh. O sigui, ens era més bo per nosaltres, encara que té els seus riscos, però que nosaltres confiem en nosaltres mateixos perquè sabem que faríem el millor projecte i tenim tota l'experiència de molts anys gestionant el port, no? Per tant, ens sortia molt més a compte anar a la renovació de la concessió que no pas a la pròrroga, perquè amb la renovació haguéssim pogut obtenir com a mínim 30-35 anys, com a mínim, i en canvi amb la pròrroga, i lluitant moltíssim, hem pogut obtenir 19 anys. Vull dir que la diferència és molt gran, perquè nosaltres tenim que fer unes obres d'infraestructura, de renovació de tot el port, molt grans, que són una inversió de molts diners, i això no és el mateix tenir-ho que amortitzar amb 19 anys que no pas amb 35. I per què ho vam fer d'aquesta manera? Ho vam fer d'aquesta manera perquè era l'única manera de poder salvar el poble mariner.
D'acord, per tant, tornem-nos un segon. Si s'hagués optat per la renovació, amb aquest avantatge, no?, de tenir fins a 35 anys de renovació i una, entenc que, menor lluita, no?, perquè òbviament hagués estat un concurs públic, haguéssiu hagut de competir amb aquells altres projectes, però amb la confiança de que l'expertesa, no?, i els anys d'experiència i el coneixement i tot plegat, i la feina i la professionalitat, haguéssiu presentat un bon projecte. Però això no garantia la continuïtat del poblat mariner.
No garantia en absolut la continuïtat. És més, era molt difícil la continuïtat, perquè la llei de costes de l'any 1988 prohibeix l'ús habitacional en els ports esportius.
D'acord.
Aquí ja podríem entrar si això està ben fet o no, perquè un poble mariner dinamitza molt tot el que és el port, no? Però de fet, la llei aquesta del 88 prohibia l'ús habitacional. Com que la nostra concessió és de 1972, que és anterior, per tant, aquest poble mariner està autoritzat pel Consell de Ministres que va atorgar la concessió. Llavors, el que fem és prorrogar aquesta antiga concessió de l'any 1972. I en aquí, doncs, té més possibilitats de que el poble mariner tingui continuïtat, perquè també ens poden dir en un moment donat, això ho sabrem d'aquí a poc, i aquí està treballant el Xavier també amb costes i tal, doncs també ens poden dir, escolta'm, a veure, és que un ús que vosaltres ho teniu aprovat d'abans, però aquest ús després es prohibeix, no es pot prorrogar un ús que està prohibit. Però això és el que nosaltres lluitarem i tenim arguments per defensar-ho, no? De l'altra manera, no teníem arguments.
Però en tot cas, a hores d'ara encara no està garantit, no? És a dir, entenc que encara esteu amb la lluita amb costes,
No, és que no està garantit i per això la Generalitat, no?, ens diu que no podem fer sessions d'ús dels apartaments del poble mariner. O sigui, no, parlant en llenguatge col·loquial, no es pot vendre, només es pot llogar. I això hi ha alguna gent que no ho vol entendre o senzillament que no li interessa entendre-ho. No? O sigui,
Habitants del poble mariner.
La major part de gent ho ha entès, han signat 9 contractes amb les noves condicions, de la mateixa manera que el concessionari.
Ha saltat una alarma.
És l'alarma aquella que deia.
És l'alarma de Protecció Civil. Calla.
En directe.
Abans en parlàvem i m'estava sonant a mi, més a més. Imagina't.
No, això
a mi m'ha sonat. En fi.
A mi també.
Sembla que funciona.
Sembla que funciona.
Escolta, això és un luxe en directe i viure l'alarma aquesta, no?
Sembla que funciona. Clar, jo pensava al principi, caram, quin so de trucada que tenen més potent, eh? Però no, ens ha sonat l'alarma exacta de Protecció Civil. Vaja, molt bé. Doncs nosaltres seguirem, eh? Si no els fa res, seguirem.
Seguim amb els nostres temes del poble mariner.
Amb els temes del poblat mariner, que entenc que, com dèieu, està com mirant de tancar-se o de lligar o d'alguna manera consolidar aquesta pròrroga, entenent que és un poblat mariner que té llicència des del 72, que el 88, amb la llei de costa, surt una llei que prohibeix que hi hagi un poblat mariner, i ara es mira de com encaixar, no?, en el marc d'una llei que no es pot, però tenint en compte que és anterior, que ho permetin, que permetin la continuïtat. Però, de moment, com deia, sense cessió d'usos, és a dir, per tant, només habitatges de lloguer. No es pot vendre.
Exacte.
Per tant, els inquilins no poden comprar aquells habitatges que porten vivint X anys.
No, i no és perquè nosaltres no vulguem, com s'està dient a vegades, o sigui, nosaltres faríem el mateix que amb, el, que amb els amarraments, no?
Perquè que donem... la gestió del poblat mariner sí. correspon al port.
Sí, sí. Sí. El poblat mariner està dins de la concessió administrativa del port i per això regeix per la llei de costes, perquè està dins de l'espai portuari, no? Si estigués fora i fos del municipi, pues, això no existiria perquè seria com un carrer del poble. En aquest cas no. Està dins de la concessió administrativa, per tant es regeix per les normes de la concessió. Que tornem a lo mateix, hi ha gent que per més que li expliquis pues, no vol entendre el que és una concessió administrativa. Tothom sap quan va adquirir l'apartament en el poble mariner, bé des del principi o amb les successives transmissions que hi ha hagut, tothom sabia de que el 2022 s'acabava la concessió i per tant s'acabaven tots els drets sobre els habitatges. Bueno, hem aconseguit que hi hagi una pròrroga de 19 anys i tothom que vulgui, que volgués en aquest cas, perquè el pla es va acabar, doncs tothom podia prorrogar. Però per prorrogar que hi havia que fer? Doncs el mateix que va tenir que fer el concessionari, que és signar un nou contracte amb la Generalitat amb unes noves condicions per aquests 19 anys.
I aquestes noves condicions?
Els 50 anys primers es van acabar. Per tant, aquests 50 anys ja ens tenim que oblidar. Ens donen l'opció de prorrogar la concessió per 19 anys més, però hi ha que fer un contracte per aquests 19 anys més, uh-huh. amb unes condicions que estan establertes i fixades per la Generalitat. Vull dir, no és tan difícil d'entendre això. Pues, hi ha gent que
per tant, la gent que hi viu ara hi podrà viure de lloguer, sempre s'entén de lloguer, màxim, de moment, 19 anys, si és que això s'acaba de consolidar, no?
Exacte. Si es consolida l'ús de l'habitacional.
Sí. Si no es consolidés l'ús habitacional, què passaria?
És que, a més, si es consolida l'ús habitacional, doncs probablement sí que hi haurà l'opció de poder fer les cessions de dret d'ús un altre cop com es feien abans. I tota aquesta gent que té el contracte de lloguer podrà escollir si vol comprar o si vol continuar de lloguer. Però això...
En aquest període de 19 anys,
sí.
És a, però, és a dir, un cop ho compres i passen els 19 anys, què passaria?
Pues el mateix que ha passat al final dels 50 anys, que s'acaba la concessió i aleshores, doncs, si hi ha més pla, si l'Estat D'acord. Dongués més plaç, no? Pues un altre cop hi hauria que fer un nou contracte.
Uh-huh. Per tant, és una compra per un màxim de 19 anys.
Exacte.
Uh-huh. Seria, en aquest cas, perquè estem parlant sí. en condicional, eh?
En realitat, si ho mires bé, és un lloguer a llarg plaç. Uh-huh. O sigui, un lloguer a 19 anys.
A 19 anys.
Però que el pots pagar de cop o el pots anar pagant
mensual, més a més.
Uh-huh.
Per tant, el pots pagar sí. de cop fent aquesta compra de 19 anys o decidir pagar més a més.
L'únic que no pot ser és el fet de dir és que com que us han prorrogat, jo també estic prorrogat i estic aquí 19 anys més. Home, sí, estaràs aquí 19 anys més, però tens que signar un contracte, perquè si no et converteixes en un ocupa.
Entenc que qui d'alguna manera manifesta certa discrepància és aquesta gent que va decidir comprar en el seu moment, que se'ls ha acabat la concessió ara el 2022, no? I d'alguna manera se'ls comunica que amb aquesta pròrroga, en tot cas, tindran la possibilitat de tornar a comprar durant 19 anys més, no? Fer aquest, o tornar d'alguna manera a adquirir la cessió d'ús d'aquest pis durant 19 anys.
I la major part de gent ja ho ha fet.
Entès.
Però després hi ha l'espavilat de turno, que va comprar potser fa 4 anys l'apartament, i ja sabia que s'acabava en el 2022. Ni tan sols viu en el poble mariner, però el té rellogat amb un altre, per tant cobra, i aquest és el perfil, no, del que no li dona la gana d'entendre el que és tan fàcil de...
Que s'ha acabat la concessió administrativa. Exacte. I que ara esteu d'alguna manera lluitant per una pròrroga. Preguntava, i si no es concedeix aquesta llicència habitacional, què passaria?
Bueno, pensem per una banda que el que estem parlant és d'un ús, val? Uh-huh. Perquè allà hi ha l'edificació i després l'ús. L'edificació, que a més ha entrat i ha estat aprovada dintre de la modificació del catàleg de patrimoni,
sí.
I està en el camí ja, que ja ha estat aprovat a l'Ajuntament i està al Consell Comarcal, per ser declarat bé CIL, bé cultural sí, d'interès local, sí. Això li dona una protecció a l'edificació.
D'acord.
Val?
No. Llavors, a l'edificació, no als usos.
Ah, no als usos. És a dir, que val? No es podria fer unes altres construccions d'una altra mena, etcètera.
Sí,
no? És a dir, d'una manera garanteix aquesta imatge de poblat mariner.
El que estem protegint i hem aconseguit protegir és que no entri ningú les excavadores enderrocades.
Ah, exacte, i de sobte comencin a construir allà altres qüestions.
Què pot succeir? Poden succeir dues coses. Una, si no es pogués salvar l'ús habitacional, que jo interpreto que estem parlant d'una cosa excepcional dintre dels ports, a Catalunya Port Ginesta té alguna cosa similar, però que és diferent, no té el format, no pot ser declarat vicil, etcètera, etcètera. Doncs, si no fos això, podria passar a usos comercials, de despatxos, d'oficines, de botigues...
D'acord. Però no és la línia, entenc, per la que treballeu.
No,
eh? Es treballa perquè es pugui mantenir aquest ús habitacional. Quanta gent està vivint al poblat mariner?
És que nosaltres el que intentem, precisament, és salvar l'ús habitacional de la gent que porta anys en allà visquent, no dels que et deia, dels interessats,
sí.
Aquests que... No, de tota la gent que està visquent en allà i per això vam optar per anar per la via de la pròrroga. Perquè, clar, ja, al llarg dels anys hi ha molta gent que la coneixem, no? Que són coneguts, alguns són inclús amics, no? I lògicament, pues, intentem salvaguardar que aquesta gent pugui continuar...
Clar, perquè entenc que la majoria de...
Pugui continuar fent ús del seu habitatge.
La majoria d'habitants del poblat mariner entenc que deu haver bastanta rotació, no? Tenint en compte les particularitats del pis, però també deu haver perfils de persones... Ja serà interessant algun dia poder-ne parlar amb algú, de gent que fa molts anys que hi viu allà.
Hi ha persones que fa molts anys que viuen allà i que avui en dia, per les seves també qüestions personals, els seria molt difícil trobar un altre habitatge. Perquè per més que es digui, perquè alguna vegada he escoltat de que els preus són abusius i tal, i això és tot el contrari. Però t'ho dic de veritat, és absolutament tot el contrari, perquè on trobaràs a Sitges un poble en què per una habitació s'estan demanant 500 euros, en aquí amb els 500 euros pots, i menys, pots obtenir un habitatge...
Un apartament.
Petit, un petit apartament, no? D'ús exclusiu per tu. Això, a dins d'un port, com és el port de Sitges i tal, a vegades és com una mica contradictori, també, no? Però, de fet, és així. O sigui que el de preus abusius és tot el contrari.
Uh-huh. No sé si teniu previst, és a dir, quan hauríeu de saber ja si es concedeix aquest ús habitacional, si Costes diu que sí, això o no?
Fins que no entrem a la tercera fase.
A la tercera fase.
Sí.
Per tant, això encara passaran algun any, eh? D'acord.
Sí. De fet, hi havia un termini inicial d'un any des de l'otorgament per part de la gent. O sigui, aquesta concessió, aquesta pròrroga, en el cas català, com que tenen les transferències totalment fetes des de l'any 82, crec, doncs són ells els que decideixen, otorguen i adjudiquen.
D'acord.
Llavors, el Ministeri, el MIME, o en el seu cas la demarcació de Costes, tenen sempre el dret d'emetre l'informe.
D'acord.
En el nostre cas, doncs, l'informe inicial de la fase 1 està més correctament, i llavors, en tot cas, a la fase 3 és on podran intervindre per dir. Jo interpretem, i els lletrats nostres, que el fet de que no en el primer any ja hagin tret com a esgriment de dir, escolta, això no està bé, el tema de l'ús habitacional, doncs ens dona una mica d'orientació de dir...
Fa pensar que
sí,
podria ser que sí, no?
Que estan per la labor d'intentar trobar...
Perquè és un cas únic, el cas del Port de Sitges?
Aquí a Catalunya sí. No hi ha cap... Aquí som gairebé 50 ports esportius i l'únic que té un poble mariner a dins... Habitatges som dos, Port Ginesta i nosaltres, no? Port Ginesta són dos blocs d'apartaments i en aquí és un poble mariner, un poble de pescadors, com diuen també en altres llocs. I en aquí és únic, a Catalunya és únic i el pots trobar també en algun port a Andalusia i a Canàries.
Que ho dic perquè no sé, aquesta situació, aquesta particularitat fa també tot plegar més difícil, no? Que clar, no hi ha altres referents o altres...
Sí, però ja saps que Sitges sempre capdavanter i nosaltres fins i tot amb això som capdavanter, som la punta de llança, perquè la nostra concessió acabava abans que no passa aquests altres esports que et dic. Aleshores, també estan mirant cap aquí a veure què passa i com ho solucionem nosaltres.
D'acord, per tant, hi ha altres esports mirant aquí què passa per veure com aniran en un futur, no? O mirar de preveure com els anirà en un futur amb ells, eh?
Exacte.
Correcte.
Per tant, esteu marcant camí.
Estem marcant camí i en molts aspectes. I també vull deixar una cosa clara, eh? Vull dir, a mi m'agrada ser molt directe amb les coses. La major part de gent ja ha fet el seu contracte,
sí?
I estan...
Quanta gent, perdona? Quanta gent està en aquests moments vivint al Poblat Mariner?
Bueno, són entre estudis, camarots, sí? I apartaments, són 190.
D'acord. Prop de 200 persones, d'acord?
Bueno, igual, més perquè
o,
hi ha...
O, exacte,
això són unitats, llavors hi ha unitats familiars.
D'acord.
No? Ja et dic, la major part... ja està el tema solucionat i tothom content i això, no? I després hi ha aquest petit grup que, com et deia, jo vull ser clar, hem tingut moltíssima paciència fa un any i mig, que, com aquell que diu, que es va acabar la concessió antiga, o sigui, que es van acabar els 50 anys, i hi ha una sèrie de gent que un any i mig després estan allà d'ocupa, perquè no tenen cap contracte, o sigui, no tenen cap títol que els habiliti per estar allà. I nosaltres, això, per respecte a tota la gent que està complint cada dia amb els seus contractes i amb el que la llei diu, posarem tot el que està de la nostra part per solucionar-ho. Sempre dins de la legalitat, però vull dir, ja el temps de la paciència s'ha acabat.
Entenc que aquesta gent que ja, d'alguna manera, han passat els terminis i no han signat aquest acord o aquesta continuïtat o aquesta pròrroga o aquesta acceptació de la possible pròrroga i, per tant, estan en una situació, no sé si dir, d'alegalitat o d'il·legalitat.
Il·legalitat, total.
D'il·legalitat. Com s'ha de gestionar això ara? I via quin camí s'ha de gestionar això?
Bueno, això nosaltres ja estem... parlant amb la Generalitat, perquè la Generalitat ens pregunta, al final el propietari del port és la Generalitat, no?
Uh-huh.
La Generalitat sap que hi ha aquest, no diré gran, perquè no és gaire gent, no? Però sí que hi ha un cert problema en aquí, i aleshores ens pregunta i ens diu que tot això es té que solucionar. Sempre des de la via legal. Però bueno, fixa bé que es passa una cosa, no? De que com que hi ha gent que relloga, que no poden rellogar, no? I no tan sols no hi viuen, sinó que ho tenen llogat amb un tercer...
I no aquest... es pot fer això? És a dir, algú que ha comprès, no? Que hagués tingut, que hagi decidit... No, no pot rellogar,
sí, l'arrendador
sí.
No pot
superrendar. Tornar, superrendar,
que és el tradicional amb els...
Sí.
Contractes,
sí, sí.
Exacte, però això són els contractes de lloguer que hem fet ara, però
sí.
Jo ja estic parlant dels altres, dels que no tenen contracte, perquè la gent que ha fet els contractes de lloguer nous ja ho saben que no poden superrendar i tothom està complint i bé.
Uh-huh.
Però els anteriors, no, els que no volen signar cap contracte i tal, i que tenen un inquilino a dins que els està pagant amb ells quan és absolutament il·legal.
Il·legal
això, és que a més a més...
Ho dic perquè potser hi ha algú ara que viu allà al port, que paga un lloguer amb algú que no és al port,
evident.
I que no sap que el que està fent o que està en una situació d'il·legalitat.
Bueno, ho sap perquè...
Creus que ho saben?
Perquè nosaltres ja fa molt de temps que estem amb això, no? I que tothom...
I fa molt de temps que superrenda el port, molts anys, eh?
Sí, per això hi ha molta gent, doncs, que s'està fent el boig, no? No, però el que jo et comentava, que un problema addicional de tot això és que aquests que tenen el títol d'Ocupa,
sí.
Molts no sabem qui són, perquè com que estan pagant amunt, que tampoc té cap dret en allà dins, i bueno, doncs ens tocarà fer una labor important, ja veurem si mitjançant policia municipal, mitjançant Mossos d'Esquadra, mitjançant el que sigui, no? Perquè per temes de seguretat hem de saber qui viu allà dins. És que, en aquí ja es complica més el tema, perquè hi ha un pla, això t'ho explicarà bé el Xavier, un pla d'autoprotecció dins del port, que per temes de seguretat hi ha que saber qui està visquent en cada un dels apartaments. I en aquest moment hi ha alguns, la majoria sí, la immensa majoria sí, però hi ha una sèrie d'apartaments que no sabem qui hi ha allà dins, o sigui, no estan identificats.
Per tant, el poblat mariner del port de Sitges t'ocupes, podem dir-ho així?
Sí. En aquest moment té ocupes. Potser no són els ocupes tradicionals, no?
Els que veiem
per la tele moltes vegades. Vull dir, no és tan així, sinó és persones que estan allà sense cap títol habilitant. O terceres persones que estan pagant el que no té cap títol habilitant. Llavors hi ha tot això, però bueno, és un tema. Nosaltres estem molt centrats en tot el que és el tema de les obres, tot el tema dels locals d'hostaleria, de restauració i tot això, que això sí que està pràcticament tot arreglat. Queda un restaurant per arreglar, tots els altres que hi ha dins del port, que són molts, estan arreglats. Ens queda un restaurant i dos bars petitets que es fan una mica al boig, també, saps? Però bueno, això dins de tot el gran col·lectiu, imagina't, de locals i de restauració que hi ha al port, és un tema molt petit i que no és problemàtic.
I pas a pas que va canviar, volies afegir?
No.
Ah, dic, i pas a pas que va canviant la imatge d'aquest port, no? Aquesta imatge cap a millor, que com saben ja ho van comentar en l'anterior entrevista, i ara aquest mirador, hi haurà tot aquest mirador previst al moll de Ponent, no és? Ponent?
El moll de Ponent, sí.
Exacte, el moll de Ponent, que acabarà de connectar, diguem, el que és el port amb tot el passeig del mig. I jo volia preguntar, aprofitant que els tenim aquí, per la Copa Amèrica, perquè saben vostès que la Copa Amèrica se celebrarà el 2024, però que a Vilanova hi haurà aquesta, no sé si ho diré bé, em corregiran, que vostès són experts en la matèria, com aquestes sessions preliminars, o no sé si ho dic correctament, que se celebrarà a Vilanova aquest setembre, no? Setembre del 2023, i Sitges en el seu moment ja es va com proposar com a ser subseu, també, no? De tot plegat. No sé si s'ha avançat en alguna matèria en aquest aspecte o no?
A veure, el tema de Copa Amèrica ja fa temps, no? Em van consultar a mi com a president de Ports de Catalunya a quin lloc es podrien fer la preregata de Copa Amèrica. O sigui, de la Copa Amèrica es faran dues preregates que es fan amb uns barcos que no són els mateixos de la Copa Amèrica, són amb foils també, no? Però són una mica més petits, o sigui, són iguals però més petits, per deixar-ho clar, no? Uns són els oficials, són els AC-70, sí. 70 peus, que serien barcos de 21 metres o així,
sí.
i la preregata es fa amb els AC-40,
sí.
que són barcos de 12 metres.
D'acord, 12 metres d'eslora, més
12
o menys.
12 metres d'eslora, I em van preguntar a veure quin, perquè aquests barcos calen, necessiten molt calat,
calatge,
molt, sí, molt, que hi hagi fundària, i em van preguntar a veure, i després necessiten els equips de la Copa Amèrica molt espai a terra, saps? Per ficar tots els seus contenidors i tot això. I em van preguntar a veure quins ports de Catalunya podrien o estarien en disposició tècnicament i de poder, per les seves característiques, de poder acollir aquesta preregata. I jo vaig dir que un era Palamós, però que el millor lloc era Vilanova amb Sitges. I em van dir, estàs escombrant cap a casa. Dic, no, a veure, m'esteu fent una pregunta, no? I evidentment jo conec els ports, i el port de Vilanova pot acollir aquestes embarcacions, però Vilanova no té infraestructura hotelera ni té l'experiència de muntar grans esdeveniments com té Sitges, ni té el passeig marítim de Sitges per muntar el village i totes aquestes coses. I vaig dir, aquí, vosaltres que sempre dieu que la Copa Amèrica el que voleu és que frueixi tota la costa catalana o el màxim de la costa d'això, doncs aquí teniu la possibilitat de que siguin dos pobles molt complementaris que podrien fer això, no? I bueno, em van dir, escolta, és una gran idea aquesta. Després ja entrem amb els temes polítics, i ja no em toca a mi parlar d'això, però al final doncs s'ho ha quedat tot Vilanova, la preregata, excepte el tema de l'allotjament, perquè clar...
Per un tema de capacitat, no?
Per un tema de capacitat que es necessita que estiguin aquí a Sitges, però tot el que més es farà a Vilanova. Llavors Sitges es quedava fora de lo que és la Copa Amèrica. En aquí faig un punt i a part, no? I et dic que nosaltres, en silenci, hem continuat treballant pel tema de que Sitges pugui estar dins de la Copa Amèrica. Recordaràs de que el mes de maig ja sí. Es va comentar de que en aquí es fes la selecció de l'equip femení,
sí.
De l'equip femení,
sí.
de Copa Amèrica, Llavors, per una sèrie de qüestions també, doncs el tema no va acabar de tirar endavant, però es va dir que no s'acabava aquí la cosa, sinó que s'aplaçava. I bueno, ara hem tingut ocasió de reprendre aquest tema. Aquest tema el porta bàsicament el Guillermo Altadill, que és un dels grans navegants oceànics espanyols, jo et diria potser el més, uh-huh. el més important navegant oceànic espanyol en aquests moments, i ho porta ell amb el Gustavo Marqués. Jo tinc relació especialment amb els dos, però amb el Guillermo, perquè el conec de fa molts anys, de la meva època de periodista nàutic, també regates Volta al Món, coses d'aquestes, i vam estar parlant fa pocs dies, i hi ha la possibilitat, no està signat encara, però vamos, pràcticament ja és segur, no? Uh-huh. de que Sitges tindrà la selecció de l'equip femení de Copa Amèrica, però no tan sols això, hem volgut anar un pas més endavant i que un cop feta la selecció, muntar una base nàutica en el port de Sitges, perquè els entrenaments de l'equip femení que competirà, espanyol femení que competirà a la Copa Amèrica, es faci a Sitges, o sigui que estigui no tan sols 4 dies en el mes de setembre, sinó que es vagi fent entrenaments periòdics.
D'acord.
Perquè pensa que les regatistes que es seleccionaran són totes també olímpiques o campiones del món, vull dir que estan sempre navegant per molts indrets. Llavors, juntar-les és complicat, però sí que les podran juntar 4, 5, 6 vegades, no? Pues llavors al novembre fer un entrenament, al gener un altre, al març un altre,
saps?
I que es faci a la base nàutica del port de Sitges.
Per tant, entenc que d'alguna manera l'objectiu, i que tot apunta pel que comentaves que així serà, és sí. que el port de Sitges acollirà la selecció femenina de la Copa Amèrica, no? Però fins i tot més enllà de la
selecció
pròpia...
Selecció femenina espanyola.
Espanyola, perdó, la selecció femenina espanyola de la Copa Amèrica, però més enllà fins i tot de la pròpia Copa Amèrica, Més enllà d'aquests 3 dies al setembre, no?
Bueno, és que això no és la
d'aquesta preregata, exacte, sí. D'acord. És a dir, sí. fins i tot més enllà d'aquests dies de preregata, abans que arribi la Copa Amèrica, que és el 2024, estaran, entenc, aquest any,
sí.
no? En diferents moments aquí.
Però vull aclarir, ja sé que a vegades això és una mica complicat.
No, fem-ho, aclarim-ho.
Però vull aclarir que l'equip femení no participa a la preregata de la Copa Amèrica. El que fa és la seva selecció.
D'acord.
És la selecció de l'equip femení espanyol. Perquè a la preregata,
sí.
la que es fa a Vilanova,
sí.
participen tots els equips masculins, uh-huh. que, o sigui, tots els sindicats, que participaran a la Copa Amèrica.
Sí.
O sigui, els anglesos, els italians, els sí. francesos, els americans, no? uh-huh. els neozelandesos, que són els...
Però només masculins.
Només els masculins i els equips oficials de la Copa Amèrica. Perquè la Copa Amèrica femenina uh-huh. és la primera vegada que es farà una Copa Amèrica femenina. Amb els seus 70 anys d'història de la Copa Amèrica no hi ha hagut mai una competició femenina.
Caram.
I Barcelona tindrà
la primera Copa Amèrica femenina.
Femenina, exacte.
I Sitges acollirà la selecció espanyola d'aquesta Copa Amèrica.
Exacte. L'equip espanyol de la Copa Amèrica femenina estarà aquí a Sitges, farà la selecció aquí a Sitges i farà els seus entrenaments aquí a Sitges fins que es desplacin a l'estiu del 2024 a Barcelona per la competició oficial.
Per tant, al llarg d'aquest any, Veurem regatistes de la selecció per aquí, no? Navegant per aquí, entenc. I estaran aquí a Sitges,
estaran,
al port.
Estaran entrenant a Sitges, i la base nàutica, la base d'entrenaments, el barco d'entrenaments, estarà al port.
Estarà al port. Per tant, entenc que al final alguna cosa s'ha aconseguit, i no poca cosa, tenint en compte també que al final sí, probablement serà un dels grans titulars, no? Que ja per primera vegada hi haurà Copa Amèrica Femenina a Barcelona, que estiguin acollides aquí Sitges, també entenc que serà un reclam, no? Tot plegat. Per tant, no sé si satisfets al final, tot i que la Copa Amèrica hagi anat a Vilanova,
hem anat un
o
pas...
aquesta preregata, perdó.
Sí, jo crec que serà molt important, perquè és la primera vegada que hi haurà un equip femení de Copa Amèrica, no? I aquest equip femení estarà no tan sols la selecció, que són 4 dies aquí a Sitges, sinó que hem anat un pas més enllà, i llavors aquí sí que la infraestructura del port ha estat vital per poder obtenir que es quedin a fer els entrenaments aquí. Uh-huh. Però bueno, això falta assignar-ho jo fins que, com a sí, català, sí, fins que no està el sac i ben lligat.
I també però tinc vaja, que dir... si ho ha dit ja aquí per antena, sí, és que ja ho té bastant clar.
No, i també tinc que dir que, a més, ens farà falta l'ajuda i col·laboració d'altres entitats sitgetanes. I nosaltres tenim molt bona relació amb el Club Nàutic de Sitges, uh-huh, i comptarem amb ells. Vaig estar parlant amb el seu president fa pocs dies, amb el Florenci, i comptarem amb ells per tot també, perquè ens recolzin i que sigui un gran èxit per Sitges tot el relacionat amb la Copa Amèrica Femenina.
Amb la Copa Amèrica, que no quedi només doncs, a Vilanova, no? Aquí al final també des de Sitges hem de mirar alguna... hem de mirar també per nosaltres.
Això
no?
Mateix. Això
de fet, és el que ja li van intuir a l'Albert Cafella quan ho demanava, eh? Vilanova amb Sitges. Bé, al final ha estat d'aquesta manera, però també ja ho saben que ara com l'esport femení, les seleccions femenines de totes les, sí, de totes les modalitats esportives, també estan més en auge, no? Per sort, que potser ja era hora, perquè també tants anys de Copa Amèrica que encara no hi hagués hagut una Copa Amèrica femenina, era per pensar això, eh?
Sí, tant, perquè a més hi ha grans navegants femenines i grans regatistes, i suposo que ara amb tot el tema de que tot lo femení doncs està a dalt de tot, no? Pues, han trobat el moment.
Mirarem nosaltres aquí d'aprofitar que aquestes grans esportistes, dones femenines i també del país estan aquí, per també si podem, ja que quan estan aquí, de portar-les aquí també a l'estudi i poder conversar amb elles sobre la nàutica i la nàutica femenina, en aquest cas, de la que Sitges d'alguna manera serà seu. Albert, Xavier, moltíssimes gràcies per la visita.
Us tornarem. A tu.
Com que les obres no serà una cosa curta de 2 dies, això va per anys.
Segur.
Segur que ens tornarem a veure, no, tindrem ocasió de parlar-ne.
El port ja saps que dona sempre molt, molt de tema, eh? Sí. I bueno, hi pots comptar tant amb el Xavier com amb mi.
Ho sabem. Descomptat. El que sí, estarem pendents, sobretot de quan us puguin confirmar ja aquest ús habitacional, no? Aquesta sessió d'ús habitacional al Poblat Mariner, ja puguem respirar tranquils aquests 19 anys, a veure si se solucionen aquestes qüestions amb aquests ocupes. Gràcies, senyors, un plaer.
Gràcies a
vosaltres.